Són les 11. El 21 d'octubre li queda una hora i al Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora. Això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Avui ens visita un escriptor a qui comparen amb George Orwell per la seva novel·la El càntic del profeta, que ha estat vista com una mena de 1984. Es tracta d'un llibre impactant que va rebre el Premi Booker del 2023. L'autor Paul Lynch és a Barcelona i el podrem entrevistar. És dilluns i avui ens visita també Toni Padilla, que abans del partit de dimecres entre el Barça i el Bayern ens explicarà la història del club de Múnich. Ja me n'ha fet 5 cèntims i és realment interessant. Avui és un d'aquells dies que ens fa feliços fer aquest servei, acostar-vos a aquestes veus que ja us hem dit, perquè, a més, n'hi afegirem una de les que han creat escola, de les que tenen un segell únic, una veu que ha entrat a casa vostra seguríssim. El tram final del Catalunya Nit el podreu escoltar i quan us digui qui és direu, home, i tant, clar, és ell, si fins i tot s'ha inventat alguna paraula. És un luxe tenir-lo avui aquí amb nosaltres, és el nostre oient misteriós, però encara no us puc dir qui és, al final, aguanteu. Va, que tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I amb vocació de servei sempre, amb 5 minuts, posar-nos al dia amb el sotseditor del Catalunya Nit. Sergi Molero, benvingut.
Bona nit.
El govern italià de Giorgia Meloni ha aprovat un decret llei per blindar l'externalització de migrants i poder-los traslladar a països extracomunitaris. Això és el que pretén.
Sí, recordem que la setmana passada un tribunal de Roma va obligar l'executiu a fer tornar el primer grup de migrants que havia traslladat a un centre d'Albània. La justícia italiana invalidava la mesura perquè dos dels països on s'hauria de tornar dos sol·licitants d'asil no són segurs. Segons ha explicat el govern italià, l'acció que tirat endavant avui dona rang de llei a la mesura aplicada després de l'acord amb Albània per traslladar migrants sol·licitants d'asil fora de les fronteres comunitàries i estableix una llista de 22 països anomenats segurs on es podrien repatriar migrants arribats a Itàlia sense temer per la seva integritat. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, abans de l'aprovació del nou decret, ha dit que el mandat de les urnes prevaldrà, malgrat els obstacles que ha trobat inicialment en la justícia italiana.
Els italians em van demanar que aturés la immigració il·legal i faré tot el possible per limitar la immigració il·legal massiva. Em sap greu que en un moment en què tota Europa mira amb interès el que fa Itàlia, nosaltres mateixos ens posem pals a les rodes. Però aquest és un problema que es resoldrà aviat.
I nosaltres, aquí al Catalunya Nit, per afegir-hi context, hem parlat amb el periodista del diari L'Estampa, de Torí, Francesco Olivo, que ha explicat, segons el seu parer, que la primera ministra italiana treu rendiment polític d'aquest xoc amb la justícia.
La batalla de relato le funciona a Meloni. En el terreno, digamos, de l'immigración, la derecha sempre gana. Así que mejor para ella enfrentarse sobre un tema de immigración que hablar de la ley de presupuestos.
I ara us parlem d'una reunió que creiem o intuïm que serà cordial i que ja té data, la primera oficial entre el president Illa i Pedro Sánchez.
Serà el 22 de novembre, dia que el cap de l'executiu espanyol posarà punt final a la ronda de contactes amb els presidents autonòmics. Ho farà sense haver-se reunit amb Isabel Díaz Ayuso, que avui ha confirmat que plantarà Sánchez aquest divendres. Entre d'altres, diu per l'ofensiva del govern espanyol contra ella pel cas que afecta el seu company. La parella d'Ayuso, per ser anunciat, que es querellarà contra Sánchez i el ministre Félix Bolaños per haver-se referit a ell com a delinqüent confés.
Molt bé, no sabem quins temes tindran damunt la taula Illa i Pedro Sánchez, però segurament hauran de parlar en algun moment d'habitatge. Doncs bé, un dels plans estrella de Pedro Sánchez podria quedar en no res a Catalunya. Es tracta del bo de lloguer jove.
Sí, un estudi del portal immobiliari Fotocasa assegura que la gran majoria de pisos que s'ofereixen a Barcelona i al conjunt de Catalunya no compleixen els requisits per poder cobrar la prestació. El problema, no en tenim cap dubte, no és cap sorpresa, són els preus. Segons el portal immobiliari, només un de cada 100 habitatges anunciats s'ajusta als preus màxims que s'estableixen com a condició per rebre aquestes ajudes estatals. A més de Barcelona, la situació és similar a la ciutat de Girona. En canvi, a Tarragona i a Lleida sí que hi ha més oferta de pisos dins el límit, entre un 9 i un 10%. Per tant, tampoc no optimisme exacerbat, diguéssim.
No, la situació és realment complicada. José Cobo és l'arcabisbe de Madrid i avui ha demanat perdó a les víctimes d'abusos sexuals a l'Església.
Ho ha fet en un acte públic de reconeixement i reparació a la catedral de l'Almudena, en què també han participat víctimes d'abusos. En declaracions als mitjans, l'arquebisbe assegurava que aquesta vegada el perdó va un pas més enllà.
Yo creo que no es nuevo el perdón, es decir, desde el Papa Francisco hasta nosotros en muchos momentos hemos pedido perdón. También las propias víctimas nos dicen que entienden el perdón, ellas lo que quieren es caminar con nosotros, ¿no? Yo creo que es una nueva etapa, no es tanto el pedir perdón, que ya lo hemos hecho en muchas ocasiones y que está en nuestro corazón, sino un perdón con conversión.
El ministre cubà d'Energia confia que demà a tot estirar es podrà restablir completament el subministrament elèctric a l'illa, després del col·lapse a la xarxa que va deixar a les fosques els 10 milions d'habitants del país.
La falta de combustible, inabastable pel govern comunista per la falta de divises, està darrere d'aquesta crisi i ha acabat de fer caure un sistema víctima de les avaries freqüents en unes centrals termoelèctriques obsoletes, que porten 4 dècades en marxa enmig d'una carestia crònica d'inversions per mantenir-les i renovar-les. Sentim el ministre Vicente de la O. Levy.
Hay que decir que las recuperaciones de los sistemas eléctricos no son fáciles. Nosotros podemos estar hablando entre lunes, la mañana, en la tarde, en la noche, y quizás el último cliente quizás pueda estar recibiendo el próximo martes.
T'havíem donat 5 minuts, encara ens n'hi cap un altre, va.
Sí, doncs una notícia d'aquelles que potser demà seran un breu a la premsa, però que no volem oblidar. Coses del dia a dia. Un home ha mort després de caure en una bassa de reca a Torrelameu, a la Noguera. Es tracta d'un temporer de 54 anys que hauria caigut a l'aigua accidentalment i que s'ha ofegat. El cos sense vida de l'home l'han trobat els submarinistes dels Mossos aquest dilluns al migdia, després de rebre un avís que alertava que una persona s'estava ofegant. La comitiva judicial ha fet l'aixecament del cadàver i la policia catalana ja ha obert una investigació.
Gràcies, Sergi.
Que vagi bé.
El Sergi, que s'ocupa de tothom i de cada país, ens actualitza tot el que passa al món, però excepte aquells que estan suant la samarreta, la cosa esportiva, li deixem al David Ouach. Bona nit, David.
Bona nit, Daniel.
A veure, demà a aquesta hora ens haurem de preguntar si el Girona ha aconseguit la seva primera victòria a la Lliga de Campions de Futbol.
A veure si a la tercera és la bona, eh? El Girona, que tindrà partit de la tercera jornada de la Champions, serà demà a casa, a Montilivi, i contra l'Slovan de Bratislava Eslovac. Per tant, a priori és una ocasió propícia perquè el Girona estreni el seu compte de punts a la Champions, però clar, ja sap que a vegades les urgències no són mai bones companyes de viatge, no? En definitiva, el Girona sí que arriba ben delmat a aquesta cita. El seu tècnic ha admès la necessitat de victòria i, amb tot, Michel Sánchez s'ha mostrat també convençut que capgiraran la dinàmica adversa.
Yo veo al equipo compitiendo. Si piensas que tenemos margen de mejora, te digo que creo que sí. Les dije a los jugadores, a lo mejor ahora estamos en un momento de buscar solo la salvación, pero creo que vamos a acabar arriba en la clasificación. No tengo ninguna duda de que este equipo seguirá compitiendo igual de bien y conseguirá buenos resultados.
El que dèiem, el Girona molt, molt minvat per les baixes, fins a un total de 9. L'última, la que hem conegut avui, és la d'Abel Ruiz. Ha estat l'última a caure per lesió, 9 lesionats, i a més 2 jugadors que no estan inscrits, ni el porter Juan Carlos ni el davanter Misehoy. Per tant, 11 efectius amb els quals Michel Sánchez no podrà comptar demà. També es jugarà demà El Madrid Borussia Dortmund, que serà de fet la reedició de l'última final de la Lliga de Campions, passarà pel Bernabéu més l'actual líder de la Champions, amb dues victòries en dos partits i amb un bagatge de gols de més 10.
I avui també hem sabut que la Lliga de Futbol Professional vol recuperar una vella idea, i diria que polèmica també, que el 2018 no va quallar.
Ja va portar cua aleshores, fa 6 anys, i segurament si la cosa va tirant una mica endavant, en tornarà a portar. És la idea de traslladar un partit de la Lliga de Primera Divisió als Estats Units. I en aquest cas, el diari El País ha avançat que aquest partit seria el Barça-Atlètic de Madrid de la jornada 18 i que s'ha de jugar el 21 o bé 22 de desembre. És el partit que es vol dur a Miami. L'any 2018 es volia fer un altre partit del Barça i del Girona, el Barça-Girona, duel català. Per tant, aquesta idea no va prosperar aleshores perquè la FIFA, la UEFA i la Federació Espanyola, tots tres organismes, s'hi van oposar, i ara tots tres hauran d'aprovar, en principi, aquesta iniciativa, que és, això sí, per part de la LFP, en una fase encara incipient. És una idea, simplement, i veurem com evoluciona. Però, insistim, és una notícia que avui ha avançat al diari El País.
Ja veuríem si amb secada d'honor de Messi o no. I ara una notícia que el nostre oient misteriós segur que escolta amb especial atenció, i és que el Barça de bàsquet ha sabut que avui es queda malauradament sense un dels seus puntals per la resta de la temporada.
Sí, es tracta del basescort argentí Nicola Provitola. Ahir es va lesionar en el partit de Lliga CB contra el Baskonia, i avui s'ha confirmat el que ell ja s'intuïa, estamia. Ha passat proves mèdiques la Provitola avui, que han confirmat que té un trencament de lligament encreuat anterior del genoll dret, que a més de retruc també té afectació al menisc extern. Per tant, parlem d'una lesió de llarga durada. Els propers dies l'operaran, es confirmarà el període aproximat de recuperació, però vaja, la Provitola fins a temporada que ve, que diu adéu a les pistes.
Doncs una molt mala notícia pels aficionats del Barça de bàsquet. Moltíssimes gràcies, David.
A vosaltres,
demà tornem a parlar. Ara fem una pausa i quan tornem conversem amb un autor que ha tret un llibre que podríem dir que entreté a la vegada que angoixa i molt. Fins ara.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
Quan vaig adonar-me de que estava passant algo, de l'altra banda no hi havia, no trobava credibilitat, no se'm creia.
Les dones i els dies, el programa que sí que t'escolta.
I avui amb 70 i pico d'anys, em dono el gust d'anar sense sostén.
Però això és el que volia sentir, Catalunya.
És que dona gust.
Clar, i tant.
Sí, senyora.
Sí, esclar, sí.
Libertat.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
El programa que sí que t'escolta.
Heu trucat al CNADE, al Centre Nacional de Deducció, per saber quin és el programa que opeta des de fa 38 temporades. Marqueu 3.0.
La nit dels ignorants 3.0, perquè el que és bo dura. De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada, i amb Xavier Solà.
Escolta, és la segona vegada que troco. Que truco.
Catalunya nit.
Avui estic molt contents aquí al Catalunya nit. Ens agrada molt parlar de llibres, i especialment quan són bons, i especialment quan ens poden visitar les persones que hi ha al darrere. Paul Lynch és un escriptor irlandès que va debutar el 2013, i des de llavors, no fa tant d'això, amb 5 novel·les publicades, ha tingut una trajectòria impressionant i, a més, premiada. I entre els premis recents i importants, el prestigiós Premi Booker per la novel·la El càntic del profeta, que ja podeu llegir en català, la publicació a Periscopi, i també en castellà per Alfaguara, i avui, com deia, tenim la sort de tenir-lo entre nosaltres. Acaba d'aterrar a Barcelona, així que, Paul Lynch, benvingut i moltes gràcies per ser aquí.
It's great to be here. I dropped my kids off to school.
Bé, he deixat els nens a l'escola aquest matí, he corregut cap a l'aeroport, m'he enfilat a l'avió, he corregut a l'hotel i aquí estic.
Quin món, eh? Al matí pots deixar els fills a l'escola a Irlanda i al cap d'una estona fer una entrevista a Barcelona.
It's the glamorous life of the novelist.
Sí, la vida del novelista. Glamour total.
Dels bons novelistes.
Well, I can't comment on that.
Bé, això no faré cap comentari. Això ja ho jutjaràs tu.
ho puc fer perquè vaig començar a llegir el llibre divendres i m'ha tingut ocupat fins aquesta mitjanit. Passada la mitjanit. Diria un llibre, una lectura addictiva, pràcticament.
I hope so. Espero que així ho sigui, perquè el llibre està escrit en un estil que t'atrapa, no? És com si estiguessis arrossegat per una marea. El llibre comença amb aquest moment en què l'Agència Nacional de la Policia Secreta truca a una porta i des d'aquest truc s'obre un nom, un món diferent, un món nou. Irlanda és una Irlanda que jo reconec, que pot reconèixer tot l'actor, però hi ha una cosa que no acaba de rutllar, i això es veu de seguida. Què és el que ha canviat? Doncs que hi ha hagut unes eleccions i ara hi ha un nou govern populista al poder i ara han aprovat una llei de competències especials, de poders especials, i s'està tornant una tirania. I comencen a fer petits canvis aquí i allà, comencen a tergiversar els mitjans de comunicació, les normes democràtiques comencen també a torçar-se. I el marit de l'Eilish, que treballa pel sindicat de professors d'Irlanda, que tenen molt poder, no volen que facin una manifestació i van a buscar-lo a casa i piquen a la porta demanant per Larry. I de sobte, a partir d'aquell moment, tot canvia.
Tot canvia cap a pitjor, fins que es converteix gairebé en una... Hi ha moments gairebé difícils de suportar. Abans li deia, quan ha entrat aquí a l'estudi, que havia gaudit de la novel·la i de seguida ha hagut de corregir l'adjectiu, perquè no sé si la paraula és gaudir.
Jo crec que, com a lector, el que tu busques al final d'una obra de ficció és la veritat. Tu vols saber que el que estàs llegint té un cert sentit. I jo ho intento fer amb aquesta novel·la. Oferir una visió del món que sigui un món que s'està desmoronant, que s'està desmuntant per tot arreu. Les democràcies liberals que tots pensem que hi són i que seguiran i que les donem per sentades, no? Jo segueixo aquesta lògica del desmoronament d'aquests règims. I el llibre és una mica de cavall de Troia, perquè tu comences a llegir i penses, ah, això és un conte, un relat del que podria passar a qualsevol país europeu, occidental, i resulta que el llibre de Troia és que estàs veient el que ja li ha passat a altra gent, a altres pobles d'arreu del món. Per tant, apel·la a moltes realitats alhora, aquest llibre.
De fet, mentre el llegia i veia moltes coses de Rússia, de la dictadura de Vladimir Putin, jo he estat vivint allà, però també com evoluciona el llibre, hi ha coses que pot estar patint. La protagonista al final és una dona, podríem dir, l'home desapareix i la dona és la protagonista. Moltes dones a Gaza ara mateix potser estan en una situació similar, sota bombardejos i havent de cuidar els fills, intentant que els fills no es preocupin més del compte, tirant endavant la família com poden, intentant anar a treballar si és que es pot anar a treballar. Després, com refugiem a la gent? Ara mateix hi ha el debat a Europa que ha llançat Meloni de si enviar els migrants a tercers països i pagar i que els portin allà. És a dir que, al final, en el teu llibre llegit avui, no sé si quan el vas escriure i ara així o d'on va sorgir la idea, però llegit avui és anar agafant coses de diversos llocs i a sobre amb Donald Trump liderant les enquestes.
Jo
quan vaig començar a escriure el 2018 aquest llibre, estàvem vivint en uns temps que semblava que havia canviat força comparat amb la dècada anterior, no? Disrupció política, aquesta era la sensació, un sentit de caos, no? Una mena de caos que entrava a la política. I veia el que estava passant a Europa, aquest auge de la dreta, aquesta arribada de refugiats de Síria que ja portava anys passant i com estàvem responent. I veia aquest caos polític, però em vaig adonar, escrivint aquest llibre, una cosa que descobreix també l'Eilish. Ella intenta salvar la família, que no es descompongui la família en un món en què s'està descomponent. És com una història d'un mite grec, no? I arriba un punt al llibre en què ella entén que el fi del món no és ni un cataclisme ni l'apocalipsi que ens diu la Bíblia. És un mite. De fet, fet, és un esdeveniment local. A la fi del món passa i passa i passa i segueix passant i ho veiem a les notícies. El que passa que aquí, a la novel·la, ella ho viu en carn i ossos i el llibre es pregunta per les nostres respostes davant d'aquestes situacions. Jo no sé si la ficció pot canviar res. Tampoc no és la meva feina canviar el món. A mi no m'interessa això. No penso que la poesia ni la ficció pugui canviar res. La veritat és aquesta, ho penso així. Però sí que pot canviar com tu veus les coses, què sents tu. Tu pots entrar en aquest món amb empatia, llegir això des de l'empatia a través del llenguatge que hi faig servir. I a l'escriure aquesta novel·la em vaig adonar que agafava el lector i el posava en els moments més perillosos, allò que no veus a la tele. Jo solia ser periodista i ja sé que hi ha de perillós en el periodisme, no? És com un espectacle, l'espectacle que veiem cada nit sopant, allò sembla un objecte, sembla que no sigui real, no? I nosaltres aquí ens fiquem en el batec, no? Això passa a la cuina, això passa a la sala d'estar, no posa la Eilish al centre del, no? del foc polític, sinó de casa seva, de la seva família, de la seva vida, i això és el que intento que passi en aquest llibre.
Això és justament el que crec que atrapa tant el lector, però ara que parlava d'aquest paper d'observadors dels mitjans de comunicació, hi ha un moment que diria que és la Molly, la filla de la dona del professor, la filla de l'Eilish, que diu, ara som entreteniment per a la resta del món. Som televisió. I aquí hi ha una mica la frustració de dir, els altres poden mirar, potser saben el que passa en els mitjans internacionals, perquè a Irlanda no explicaran això que estem vivint nosaltres, però ningú fa gaire res més que observar. Ningú atura.
Yeah, I mean, like that particular moment it's just so ironic.
Moment en concret és molt irònic perquè jo escrivia el llibre i la guerra d'Ucraïna no havia escalat com fins ara. A Europa hi havia pau, el conflicte de Gaza no havia esclatat tampoc com ara, i quan han passat aquestes coses no m'han sorprès en absolut, perquè d'això va aquest llibre. No és una novel·la política, no ho és. És una novel·la que parla de la pena, no dels greuges, sinó de la pena, del dolor, de la condició humana que ens fem els uns als altres una vegada i una altra i una altra i una altra. És com aquesta implacabilitat de la condició humana. I aquest llibre el que fa és explorar en un context molt modern un tema molt antic. Què ens fem com a humans? Què ens hem fet sempre? Què seguirem fent-nos en un futur els uns als altres?
I això que passa i que és tan greu que estigui passant a la novel·la, passa com també la realitat, que hi ha com una... podríem gairebé categoritzar els personatges, no? Els que s'intenten enfrontar les injustícies, els que intenten seguir amb la seva vida sense ficar-se en gaires problemes, i després hi ha tota una capa de la societat que està a favor del que està passant i que poden tenir una cara, a més, molt educada, formalment molt agradables, però que, en canvi, el que hi ha darrere és un poder que aplasta.
You know, in some ways, when this book opens,
sí, quan aquest llibre comença, el personatge de l'Eilish i el marit, encara al principi potser pensen que poden fer alguna cosa, però és que ja ha passat i és massa tard. El govern ja s'ha apoderat de tot i ara està arribant l'absolutisme i han estat com caminant sonàmbuls. El marit, Larry, l'atenen i desapareix i de sobte se l'empassa a l'estat i no torna. I l'Eilish, la dona, se n'adona, està parlant amb un altre, la dona d'un altre home, aquí també han detingut, diuen que ara ja no és el temps de parlar, és el moment de callar, no? És el que explora el llibre, el moment en què ja és que és massa tard, ja hem fet tard. Quanta llibertat tens realment en una situació com aquesta, en què de sobte el poder és poder absolut, punt. I això passa d'un dia per l'altre. Clar que és un procés lent, si tu vols, però passa d'un dia per l'altre i tothom dona per fet que el que és, serà i seguirà sent, i aquesta negació no, de l'Eilish sempre està en constant negació, pensant, no, és que el sentit comú es restablirà i això s'acabarà i això no ho permetran i això ho aturaran, però no ho aturen. I això cau i cau cada vegada més i el llibre ja ens fica, en fi, la foscor més absoluta.
Sí, sí, ens va posant nerviós quan anem llegint. No sé què t'han comentat els lectors.
N'he conegut milers i milers d'assignatures amb lectors, i és una experiència fantàstica, perquè sense lectors no ets res, un autor sense lectors no és res. I hi ha gent que m'ha vingut i m'ha dit, això, no sé, podria ser un somni, no? Hi ha gent que fins i tot diuen que no els havia commogut mai tant un llibre, una història. Hi ha gent que m'ha dit això, gent que s'han llegit en un avió d'aquests transoceànics que no pagaran de plorar tot el vol. Hi ha gent d'Ucraïna, de Palestina, refugiats, que m'han dit, això que expliques és la meva vida, això és la meva història, això és un honor. Jo, irlandès, a casa meva, escrivint una història inventada, em diguin, això és fantàstic. També hi ha llocs en què hi ha hagut l'auge de la dreta i es té la sensació que ens estem apartant de la democràcia, no? I jo he visitat aquests països i la gent allà em diu, és que estic a les primeres pàgines de la teva novel·la, m'hi veig.
És veritat. Una de les coses que li queda a la condició humana és l'empatia. Posar-te al lloc de l'altre. El que sí que aconsegueixes bé la novel·la és que, com a mínim, ens posem en la pell de l'Eli, ho dic de l'Eilish, perquè moltes vegades, quan veiem les notícies, no sé si ens sabem posar la pell dels que realment estan patint.
Nietzsche va dir una vegada que la llàstima requereix molta imaginació. Estem tots tan atrafegats a la vida, anem tots tan de pressa i ens hem, en fi, hem de treballar, tenim la família, els nens, una pila de coses, i tot és tan complicat a la vida actual que és un problema, l'empatia, quan és que no tens temps material ni per tu, no?, per crear una mica de lloc per l'empatia. Però aquí entra la ficció, perquè la ficció et fa sortejar la indiferència que tenim veient aquest espectacle, perquè és que és un show, no? Sopes i veus les notícies com si veiessis una pel·lícula, i això no t'arriba. I no t'arriba per una bona raó, perquè és que no seríem capaços de llevar-nos a l'endemà si realment entenguéssim allò que estem veient cada nit a les notícies. Però és que alhora tampoc no en podem escapar. I hem de passar a la nostra posició. No podrem canviar el món. Però podem adoptar una posició d'empatia en el sentit que tots som un univers, cada persona és un univers, i el patiment és la cosa més fonamental, més bàsica que compartim, si tu vols. Jo no pretenc canviar res, ni crec que la ficció ho pugui fer, però a l'hora d'adoptar una actitud, no, que tu vegis una altra persona i diguis, és un univers, aquesta persona és un univers, i busca, no, el més bàsic, seguretat, tranquil·litat, que no et facin mal ni fer mal, i això és el que intenta fer aquest llibre, intentar arribar a això, a la complexitat del que significa posar-te en la pell de la Eilish i prendre les decisions que ella ha de prendre. Aquest nivell de complexitat, jo crec que el llibre dona peu a la imaginació del lector perquè el lector entengui aquesta complexitat, i potser arribi a l'empatia, potser sí.
L'escrivies dies abans, el 2018, et donen el Booker el 2023, i aquell mateix any, el 2023, és a dir, fa no gaire, hi va haver aquelles protestes a Irlanda després que hi haguessin l'apunyalament de tres persones, la gent es va llançar al carrer, algunes persones, contra la immigració. Realment semblava un capítol més del teu llibre.
Jo acabava de fer una assignatura de llibres a Londres dos dies abans del Booker, i algú em va dir, has vist les notícies? No, doncs la veritat és que no. Li vaig dir, que porto tot el dia de gira, etc. I em van dir, és que el teu llibre s'està fent realitat a Dublín. I vaig veure, en fi, els disturbis, vaig veure les notícies a la tele. Clar, aquestes forces sempre hi són. Sempre hi són, sota la superfície, els desencantats, la gent que sempre tirarà cap al relat de la dreta, però de sobte es va expressar. Primera vegada a Irlanda, perquè nosaltres dèiem, no tenim extremismes a Irlanda, som molt centralistes, intentem tenir un, no sé, un centre esquerra, però centre al capdavall. I de sobte apareix aquesta expressió caòtica de la dreta, aquesta ira desfermada de la dreta. A mi no em va sorprendre, perquè estem vivint uns temps en què les xarxes socials, i això ho sabem tots, les xarxes socials és com, en fi, tirar un misto, no? És que és com un camp abonat per aquesta percepció percepció del món que pot anar cap on ho vulguin fer anar. És a dir, el raonament objectiu està desapareixent. Teníem segle XX, segle XIX, estàvem creant un raonament objectiu que és el que va donar peu a les societats modernes, teníem la ciència, teníem aquest sentit de què és cert, no? I això es pot demostrar que és cert perquè hi ha ciència al darrere. I ara estem en aquest raonament subjectiu, com que jo crec que és veritat, doncs és veritat, com que m'han dit que és veritat, doncs és veritat, i ja no cal expertesa, i les xarxes socials és que ho estan alimentant sense parar, i ara viu la gent en diferents realitats, és que el món post-veritat, és molt, molt perillós. Jo no sé què hi podem fer.
És realment preocupant. De fet, el seu llibre, que ha rebut elogis a tot arreu, a molts països del món, buscava crítiques i n'he trobat moltes, però un concepte que he vist més d'una vegada és que el comparen amb el 1984 de George Orwell. Què en pensa vostè d'aquesta comparació?
Intenten comparar autors amb altres autors, necessites referències. Orwell era un novel·lista polític, clarament. Jo no, jo persegueixo una altra cosa. Sí que té una dimensió política, el llibre, però sempre m'han comparat amb autors abans, no sé si és que puc dir que és una tradició, doncs William Faulkner, Melville, Cormac McCarthy, que són els autors que són una mica els estels del meu cel, no? I els que m'il·luminen i m'hi han comparat. Però bé, he aterrat en un espai en què la gent, no sé, vol tenir un novel·lista irlandès que parli una mica de l'actualitat, potser volen agafar això i el càntic del profeta sembla ser no era la intenció, però mira, ha sortit així.
No està malament que el comparin amb tots aquests noms.
Gràcies.
Una de les coses que he notat percebut llegint aquest llibre, jo no sóc cap crític literari, però realment tens una combinació d'explicar petits detalls com algú pot estar patint una situació d'angoixa o de gana, o preparant-se un te, qualsevol cosa per menjar, petits detalls que donen un realisme molt intens a l'obra, combinat amb un ritme que pot anar des de que sembli més o menys a poc trepidant en poques pàgines. Tot això el converteix també, per mi, com a mínim, en un llibre molt visual. Fa que ens imaginem molt les escenes al carrer. No sé si això vol dir pel·lícula a la vista.
Pel·lícula a l'horitzó. Pot ser, pot ser. Pot ser. Jo sóc un escriptor molt visual, eh? Jo veig el que estic escrivint i ho noto i ho sento i vull que així arribi al lector també. La textura és molt important. Jo medito. Porto meditant molt de temps i el que intento fer és transportar el lector dins d'aquell moment sentit. És a dir, com s'ha de sentir en aquell moment. Arribo al batec del cor del personatge en aquest moment. Tu estàs allà amb la English i ho faig expressament perquè sentis el que ella sent i visquis el que ella viu i així construeixo el llenguatge d'una manera que l'emoció cali d'aquesta manera, no? I et puguis identificar a través de la pàgina, és la idea. I escric en present, que això també dona la immediatesa del que estic fent.
I per això recomanem aquest llibre, que està realment molt bé, El càntic del profeta, un llibre que es gaudeix i es pateix a la vegada mentre el llegeixes i que et convida a pensar molt. L'entrevista ha de tenir uns minuts, malauradament, però la notícia bona és que els oients que vulguin demà et poden trobar a les 7 de la tarda a la llibreria Finestres. Així que moltes gràcies per haver vingut.
Thank you for having me.
I m'impressiona molt la vostra feina, la dels escriptors, quan escriviu bé, però crec que, com ho veus tu, no està malament la seva, també, la de la Carol Badia, que ens ha estat aquí traduint simultàniament mentre fèiem aquesta entrevista.
Translators are amazing because... Els intèrprets són increïbles. La interpretació simultània, és que, clar, poden parlar i escoltar l'hora. Jo, no sé, jo crec que podríeu tocar la bateria també a l'hora, no? Ja no sé què més falta. però és veritat que els intèrprets, els traductors en general, són com els herois literaris, perquè fan de pont entre cultures. I, clar, sempre, no? Sempre ens distingeixen. Està clar, no? Perquè, de fet, tu els llegeixes a ells, els traductors, com si llegissis a mi, no? I això em fascina.
Doncs, Carol Badia, també, de part del Pol i meva, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT. Salut.
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 Salut. Salut.
GrupAtlàntida.cat. Som assegurances. Clínica dental, clínica estètica, dependència i residències. Atlàntida.
Salut.
De la A.
A la Z.
Ramon Salmurri, campió del món de la susceptibilitat.
Inscrit.
Laia Tudel, defensora de les causes feixugues.
Inscrita.
Santi Jiménez, corredera, Miguel Rico, Mireia Vera, Dani Senabre.
Tots inscrits.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
També disponible a la plataforma 3CAT.
Bona nit. En el sorteig del midi de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
19 de desembre de 1939.
I el número de la sort, el...
8.
Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
L'art és a tot arreu. L'art ens emociona. I l'art també són converses.
I has de submergir una mica seriosament per disfrutar.
A mi el que m'interessa és investigar tot tipus de materials.
Veient també una mica la història de l'art, que el cos és on es torna sempre.
Inclassificables és el podcast que ens descobreix l'art com mai l'havies vist.
L'art són històries, anècdotes i secrets de ments inquietes.
Inclassificables amb David Escamilla i Ricard Planes. Els diumenges cada 15 dies... a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT. Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Passant 6 minuts de 11:15, posem-nos esportius de nou perquè torna la Lliga de Campions i torna amb un plat ben fort. El Bayern visita el Barça. Els darrers anys l'equip bavarès s'ha convertit en la bèstia negra, podríem dir, del Barcelona, amb el record d'aquell dolorós 2-8 a la Champions durant la pandèmia.
Compte, Coutinho, el vuitè.
No.
El vuitè! El vuitè l'ha fet Coutinho. És l'humiliació més bèstia que li he vist viure al Barça.
Toni Padilla, bona nit.
Bona nit.
Qui era l'entrenador del Bayern en aquell moment del 2-8?
Hansi Flick.
Hansi Flick.
Sona, oi, el nom?
Sí, sona bastant. Doncs, a veure, parlem del Bayern.
Adivina qui era aquell dia al camp a Lisboa.
A tu mateix, no?
Un servidor.
Ostres.
Fa mal, eh?
Sí, Déu-n'hi-do, bueno, però vas viure un dia històric. També està bé, també està bé.
Clar, és com dir, vaig viure l'11 de setembre de 1714. Sí, home, històric bueno, ho era, però...
El pots explicar. A veure, molta gent, diríem que considera el Bayern una mena de Real Madrid Alemanya, però tu dius que tens tesi per defensar el contrari. Explica'ns-ho bé, això.
No vinc a defensar que cal animar el Bayern, però no li podem dir que és el Real Madrid d'Alemanya, en primer lloc perquè les comparacions no funcionen. Uh-huh. L'esport Alemanya no té res a veure amb l'esport Espanya, i per tant, doncs, aquí no funciona. No hi ha una rivalitat Barça-Madrid marcada per la geopolítica, en el cas del Bayern. El Bayern té rivals històrics, més per temes esportius. Ara el Borussia Dortmund, per exemple. Sí que és cert que havia tingut una rivalitat amb l'Hamburg, que era nord i sud, però en aquest cas podem dir que el Bayern és un equip gran, per si sol. Però m'atreviria a dir, jugant, només si juguen ells, provocadors, és com si el Barça fos la força dominant com si el Barça ocupés el lloc del Madrid. Això seria el Bayern. Perquè el Bayern té una història curiosa.
O sigui que no juga la política, en aquest cas, el mateix paper que jugaria a Espanya.
Una mica, però no és cert, eh? Vull dir, per entendre una miqueta també el Bayern, hem de recordar com funciona el futbol a Alemanya. El futbol tenen la regla 50 del 50-1, que es diu. Uh-huh. Implica que tots els clubs de futbol pertanyen als socis, que tenen el 51% de les accions. La resta sí que pot ser capital privat. I en aquest cas el Bayern es va fer gran perquè van entendre abans que ningú altre com funcionaria el nou futbol modern, i van, aquest 49% de les accions ho van entregar a empreses locals.
O sigui, que són potents allà, no? Que són
Munic, capital de Baviera, i van dir, quines empreses tenim per aquí? Adidas, la marca de roba, déu-n'hi-do.
No està malament, sí.
Audi, la marca de cotxes, déu-n'hi-do.
També està
Allianz,
bé.
L'asseguradora, déu-n'hi-do.
Potentíssima.
Per tant, tirant del capital local, han aconseguit crear un equip que és un autèntic gegant, sempre amb empreses bavareses.
Per tant, això demostra la força econòmica del Baviera que en té, eh?
Sí, perquè a més, de fet, Bayern en alemany vol dir Baviera. És com si el del Barça es digués Futbol Club Catalunya de Barcelona. És el Baviera de Munic, el Bayern de Munic. Llavors, en aquest sentit, és molt estimat a tota aquesta regió, que és una regió amb molta personalitat. Aquí molts cops molta gent diu que el Barça hauria de copiar el model del Bayern i cedir el 49% d'unes hipotètiques accions a empreses locals, perquè crec que, malauradament, Catalunya no té empreses al nivell de les que tenen a Baviera, que déu-n'hi-do, que espanten bastant.
Molt bé. El 51%, per tant, en mans dels socis, continuen sent majoritaris. Com és aquesta massa social del Bayern?
Doncs mira, és una massa social molt, molt activa. Els que són socis, els aficionats, en tenen a tot el món i tota Alemanya, però els que són socis, viuen a Munic, viuen a Baviera, és gent molt activa, que sent que el Bayern és seu, i gent, en aquest sentit, sí que té una mica polititzada. Fa poc vam viure a l'Assemblea del Barça, cap de setmana, posarem un arxiu sonor d'una de les darreres assemblees del Bayern i ja em diràs si et sembla que hi havia bon ambient o no.
A veure... A mi em fan por, eh?
Això és l'assemblea, que els socis es van aixecar i li van cridar a la junta directiva: nosaltres som el Bayern, no pas vosaltres. Què protestaven? Protestaven un acord de patrocini del club amb Qatar, com va passar aquí al Barça.
No volien que una empresa de Qatar patrocinés el Bayern.
Per una qüestió de drets humans. Com va passar aquí amb el cas del Barça, van acabar perdent, per molt poc la votació, però van plantar més cara, podríem dir, que no pas la massa social del Barça. Uh-huh. Això demostra una miqueta com és la gent del Bayern, que van obligar a suspendre l'assemblea, i sí que han bloquejat altres acords. Per exemple, han bloquejat que el Bayern anés a jugar una amistosa a Aràbia Saudí. No va passar. Això sí que ho van aconseguir. Per què? Perquè ells creuen que els drets humans són molt importants, i aquí va la part curiosa, perquè el Bayern va ser dels pocs clubs de futbol que als anys 30 es va oposar a un tal Adolf Hitler.
Ostres, i com ho van fer? Van ser els socis, els fundadors, qui va ser aquí?
I és molt interessant. A Baviera, a Munic, hi ha dos equips de futbol molt importants. El Munic 1860, que es diu que era l'equip important de la ciutat, era l'equip més dels bavaresos de sempre, regió molt catòlica, molt tradicional, molt monàrquica, una massa social molt conservadora. Aquesta massa social, als anys 20-30, s'acosta fàcilment al nazisme i s'entré, no? El Bayern, en canvi, el van fundar el 1900 un grup de bohemis, que eren estudiants, que eren pintors, que molts no eren de Munic, sinó gent que estudiava a Munic. Hi havia un holandès, hi havia un berlinès, hi havia un de Dortmund, uns quants bohemis també de bona família de Munic, però que eren una miqueta uns tarambanes, un que era pintor, l'altre que era cantant. Els primers presidents va ser un químic neerlandès, va ser un escultor de Dortmund que era jueu i que acabaria sent un artista molt important al Regne Unit. El tercer president del Bayern, que era, aquest sí que era bavarès 100%, Angel Ognor, és una figura que va ser oblidada de la història, s'ha reivindicat ara què va passar amb ell, i és que el van tancar a la presó perquè era bastant obertament homosexual fa un segle, cosa que sorprenia molt, i la massa social del Bayern el defensava davant de la policia, cosa estranya, i en aquella època, i clar, llavors era un club molt obert a tothom, i per tant bona part de la massa social era jueva. Tenia jueus, tenia catòlics, tenia protestants, i quan, òbviament, arriba al poder Hitler, doncs ells s'hi oposen, perquè, de fet, quan Hitler puja al poder, el president del Bayern era jueu.
Ostres, i va mantenir el càrrec, va poder seguir, o...?
No, perquè... era Kurt Landauer, per cert. No, perquè les noves lleis que van fer els nazis prohibia persones que fossin jueus de confessió jueva ocupar càrrecs polítics a l'esport, com mica en mica els van anar arraconant, no? Llavors, la arraconen, i llavors, posteriorment, ja fins i tot el tanquen al camp de presoners, el primer camp de presoners, després camp d'extermini de Dachau, que està a les afores de Munic, i, per tant, com tants socis jueus del Bayern, semblava destinat a la mort. Però va salvar la pell en Kurt Landauer, perquè els socis del Bayern van recollir diners entre ells per pagar una fiança per treure'l, van defensar davant de les autoritats que Landauer, era cert, era un veterà de guerra de la Primera Guerra Mundial amb medalles, i el van aconseguir treure, i un cop el van treure li van pagar el bitllet i el van enviar a Suïssa per salvar-li la vida, i ho van aconseguir, i va tornar després del 45 al Bayern i va tornar a ser president del club. Van ser petits, tal com això, van salvar altres socis del club, i fins i tot als anys 40, en plena Segona Guerra Mundial, en la pujada del nazisme, el Bayern juguen en partit amistós a Suïssa, oficialment per recaptar fons per Hitler, i els jugadors del Bayern desplaçats, els directius, veuen a la graderia Kurt Landauer, el president jueu, i el van a saludar. Hi ha un informe de la Gestapo dient el Bayern és un club traïdor perquè estan abraçant un jueu als anys 40. Per tant, és un club que ha tingut molt clar sempre aquests valors i ho estan reivindicant molt ara, fins al punt de que l'avinguda que porta l'estadi al Bayern l'han rebatejat amb el nom de Kurt Landauer.
Ostres, doncs potser alguns dels oients que ens estan escoltant ara aquest dimecres voldran un empat, eh? No sé pas
com... No, però cosa que demostra a vegades de com a vegades les imatges poden enganyar. De fet, l'afició prova també de vegades com és de difícil estimar un club de futbol. Un club que té Allianz, Audi, grans marques comercials, té uns aficionats més joves i més radicals que porten imatge del Che Guevara.
Ah, sí?
Que ho porten,
sí.
Al camp del Bayern, al Bayern. Per tant, és un club en aquest sentit amb uns valors molt diferents als que podien tenir altres, i per això, tot i que, òbviament, no cal desitjar la seva victòria, jo crec que és molt injust que li diguem que és el Madrid d'Alemanya.
Molt bé, doncs jo no ho diré. Jo a partir d'ara no ho diré. T'atreveixes a... Bueno, no et demano pronòstic, però com veus l'enfrontament de dimecres?
Més optimisme.
Sí?
Sí, crec que el Bayern està bé aquest any, és cert, però aquest Barça té tanta joventut i té uns joves amb ganes de cruspir-se al món que crec que no... Tota aquesta generació de joves no pensaran en el 2-8 i en el passat. Tenen aquest punt de follia de joventut, de dir anem a menjar-nos al món, anem a cruspir-nos. Crec que ho ha fet molt bé Hansi Flick i arribo molt més optimista del que m'hauria pogut pensar fa uns mesos.
I Hansi Flick sabrà plantejar el partit, això segur.
El Bayern el coneix bé.
Per això.
El problema és que el Bayern també coneix a Hansi Flick.
Això també és veritat. Molt bé, Toni, un plaer com sempre, torna aviat.
Una abraçada.
Fins ara. Doncs aquest dilluns li queda només un quart d'hora i ens agrada acabar bé els dies. I avui ho fem amb bona companyia. Ho veureu de seguida. Jordi Rovirosa, bona nit.
Aquest sóc jo, bona nit.
Aquest ets tu, sí. I ara ja tothom ja et té... Ara sí, diuen, no, aquesta és la veu, aquesta és l'entonació del gran Jordi Rovirosa. Aquí la primera pregunta, però, sí, és obligada. Has après alguna cosa avui escoltant el Catalunya
Nit? He copsat moltes. M'ha encantat la secció de l'Olga Clapés,
sí,
sobre
de la
redundància. Jo sempre dic, pujo cap a dalt.
Sí,
baixo. I m'ha encantat. I m'he informat de moltíssimes coses. A mi m'agrada estar informat, no? Uh-huh. Però sobretot he après que el Bayern de Múnich no és el Madrid d'Alemanya, com jo creia. N'estava absolutament convençut. M'ha encantat la història del Toni. Jo crec que el Toni i jo coincidim en una cosa. Som periodistes esportius que ens agrada explicar històries. Perquè el periodisme és explicar històries.
Sí.
I l'esport, jo crec que tots dos estem convençuts que és cultura.
Sí.
I això per nosaltres és molt important per desenvolupar la nostra feina.
Jo crec que realment les seccions que tenim a les redaccions d'informatius són molt tancades, no? Dius economia, societat, esports... Les bones històries esportives poden tenir economia, ho acabem de veure,
són
poden tenir història, poden tenir cultura, poden tenir de tot. Són un reflexe també de la societat.
Evidentment. I ja... Ja, tu diries, el beisbol genera unes històries absolutament meravelloses, extraordinàries. Ara, per exemple, hi haurà la final de les sèries mundials entre els Dodgers i els Yankees. Jo ja he avisat al Consell de Redacció, senyors, algun dia no hi haurà mítings a les eleccions americanes perquè la gent s'anirà a veure el partit.
Ah, veus?
Recordo que quan van arribar els caps, que feia més de 100 anys que no arribaven a les finals, un equip
Chicago,
de Chicago,
sí.
I jo vaig dir... En el setè partit no hi haurà cap míting. I em van dir, què dius, Jordi? Però què dius, Rovirosa? Estàs boig. I efectivament, tant Hillary Clinton com Donald Trump van anul·lar tots els d'això que tenien, els mítings que tenien.
Jordi Rovirosa, que ens ha donat moltes coses, hem après molt amb ell, però n'hi ha una que l'hem de posar sempre, aquesta sempre. Ens ho has de dir una vegada més. Aquest apostoflant, d'on el vas treure?
Jo el trec em dic Jordi Rovirosa de Jan. Aleshores, la meva família, per part de mare, és francòfona. A casa sempre parlàvem en català. tot i que sabien parlar el francès, però el català amb expressions franceses. Per exemple, jo sempre he dit Arcancel, i no Arc de Sant Martí. O jo dic, estic en tren de venir. O trompar. A vegades em surt trompar en comptes d'equivocar-me. I apostoflant una paraula que jo tenia viva. La dic molt poques vegades, però no puc fer quatre passes per Barcelona sense que te la recordin. Però aquesta... a mi m'agrada.
No sé si això al final l'Institut d'Estudis Catalans...
No, ja hi vaig anar.
L'haurà d'entrar
no,
o
no? No, ja hi vaig anar a fer unes conferències sobre terminologia esportiva. A mi m'importa molt l'idioma, no? I aleshores jo vaig reivindicar que el terme apostoflant entrés com a barbarisme, perquè realment molta gent l'utilitza. Però no em van fer ni cas. Em penso que tinc la batalla perduda.
Doncs ja en parlarem,
ja en parlarem. Perquè, sí, ja això... M'ajudaràs?
Sí, sí, perquè de vegades accepten paraules que no...
Exacte, que no tenen ni solta ni volta.
I aquí estem. Jo no puc parar de pensar, però jo l'apostoflant no te l'havia sentit a d'indirecte, sinó que la gent explicava sí. Que el deies, després sóc un mes d'aquests, però coses com aquestes sí que les sentia.
Aviam.
Marc McNamara va voler saludar el públic català.
Hola, buena suerte a todos.
McNamara, recordem-ho, va jugar en el Caixa de Ronda. Però si és Don Johnson!
Yeah, baby Don.
Amb Melanie Griffith!
A peu de pista, a Los Angeles Lakers,
sí,
Don
fòrum,
Johnson...
Al Fòrum d'Inglewood.
Imagina't.
Però no t'ho perdis, eh? Jo no tenia ni idea qui era Don Johnson.
Veig
una noia, una senyora que era molt guapa, a sobre del Don Johnson tot el punyetero partit, a peu de pista, amb seients Nicholson. I li dic al càmera, escolta'm, qui és aquest? I em diu, era un càmera de Tortosa, però tu no saps qui és Don Johnson? I jo no tinc ni idea, però clar... Un cop acabat el partit vaig anar a entrevistar-lo. I em va dir paraules en castellà, ho recordo, sí. Després jo crec que la seva afició pel castellà amb conèixer la Griffith, l'Antonio Banderas, segurament hauria de caure.
El Jordi Rovirosa és no només apostoflant, sinó és una manera de narrar les coses, una manera d'explicar. Tu ets un d'aquells periodistes que té un estil molt propi.
Ho intento, i crec realment que el tinc. Jo amb això he après molt dels americans. Jo faig el play-by-play, que diuen els americans. És a dir, jo narro la jugada. Deixo tota l'anàlisi pel Nacho. Clar, amb el Nacho fa 30 anys que fem partits junts. No hi ha cap parella de locutors al món que faci 3 dècades que facin partits junts. Aleshores, jo li deixo amb ell que faci jo. Jo simplement narro el partit. I no omplo excessivament la jugada. Jo crec que aquesta és la clau. I sí, crec que sí que tinc un estil propi. És cert.
I tant que el tens... Tu i el Nacho, ara ho deies, 3 dècades junts.
3 dècades.
Quantes narracions de partits de bàsquet deus haver fet?
Bé, jo les anotava les transmissions que feia, perquè em feia il·lusió. Ho vaig deixar de fer el 93 o el 94 i portava unes 800.
Doncs imagina.
Bé, jo crec que unes 3.000 o més de 3.000. Però no només de bàsquet, clar, he fet narracions de 35 esports diferents. Clar. Per què? Perquè em sé el reglament. Clar, si algú ha de fer... imagina't, es va fer críquet a la tele. Clar, qui sap el reglament de críquet? Jo. Sabia. Polo. Jo sé el reglament de polo. Ara he fet el Chio, el concurs de salts, que m'encanta. Però, clar, sobretot bàsquet. De bàsquet, evidentment, més de 2.000, evidentment.
Déu-n'hi-do. I jugar? I has jugat a bàsquet?
Va, jugava als alevins del Barça, però em vaig lesionar el genoll i en aquella època el meu pare no va estar per la feina de... Però era baix per jugar de l'E i el que sí feia era ficava tots els tirs lliures. Tots els ficava, no com el Barça d'ara.
Important, això t'anava a dir.
Els ficava tots.
Això t'anava a dir, perquè jo que no en sé gaire, però sempre penso, com poden fallar tants tirs lliures?
Jo també ho penso. Pensa una cosa, eh? Les noies de la Seu tenen millor estadística que el Barça amb tirs lliures. Això és una cosa preocupant que s'hauria de solucionar.
3.000 transmissions, ara ja te'n van quedant poquetes.
Poques em queden.
Com ho estàs vivint?
Bé, aviam, és estrany, perquè, clar... Saps què passa? Que al ser ja l'últim any, hi ha moltes coses de les que faig, són les últimes que faig. Clar, la Lliga Catalana, no? I després d'haver fet 40 lligues catalanes consecutives, fer-ne l'última, és estrany, és una sensació estranya, no? El que passa és que és un efecte que dura molt, perquè em queden 7 mesos, gairebé.
Clar.
Però sí que és veritat que és... A vegades vaig a un lloc i dic, ja no tornaré més. I és una sensació estranya, eh? Provoca una certa nostàlgia, eh? I la nostàlgia és un error, eh? Nostàlgia significa desig dolorós de retornar. I això és un error. I, però no puc evitar a vegades sentir nostàlgia.
T'estàs enduent per això també molta estima a la Lliga Catalana.
Sí, estic molt content. A mi m'agraden molt els reconeixements. A més, ho he dit sempre. Desconfia dels periodistes que diuen que no els agrada perquè menteixen gairebé tots. Hi ha excepcions, però a mi m'agrada que, fins i tot, ara ho explicava, li explicava al Toni, t'ho explicava a tu, gent que parlava malament de mi, ara parla bé. És fabulós.
Però n'hi deu haver pocs que parlessin malament.
No, sí, és veritat, perquè jo sempre he procurat tractar molt bé a la gent, molt bé a la gent. I aleshores jo crec que de la professió pràcticament només tinc estima. Això
si,
està bé.
Si t'haguessis de quedar amb algun moment o alguns moments d'aquests 40 anys que has viscut com a...
Bueno, aviam, jo... M'ha agradat molt viatjar gràcies a l'esport. Això per mi és molt important. Conèixer molta gent molt diferent. I realment em quedo amb totes les amistats i les coneixences, però amistats també que m'ha donat l'esport, que són moltíssimes. I a vegades no de l'esportista aquest tan important, sinó del conserge del pavelló.
Clar.
Entens el que vull dir? Jo em quedo amb això.
I el jugador més espectacular que has vist en directe?
Magic Johnson.
Més que Michael Jordan?
I tant.
Sí?
Sens dubte. Saps per què? Perquè Michael Jordan era boníssim. Jo he pogut veure 5 de les 6 finals que ha guanyat Michael Jordan a peu de pista. Les 5 que ha guanyat Kobe Bryant. A Magic Johnson mai l'he vist guanyar un campionat, malauradament. Però l'he vist jugar. Jo he vist a Magic Johnson perdre un partit al fòrum, un jugador molt important que es deia James Worthy, fallar 2 o 3 tirs lliures, entrar al vestidor i veure amb un racó el Magic Johnson parlant amb el James Worthy, que era un tio molt important, durant mitja hora, parlant del partit. Ell dominava l'escenari dintre de la pista i fora de la pista, cosa que Jordan no feia. Jordan, això jo no l'he vist mai fer-ho amb un vestidor.
Ah, el Jordan té aquell últim ball. Tu saps quin partit t'agradaria transmetre per últim cop? O ja saps com acabarà?
Bé, home, a mi m'hagués agradat primer doncs acabar fent Eurolliga, que malauradament no he pogut fer, però jo l'últim partit que a mi m'encantaria transmetre és un partit oficial de la selecció catalana de bàsquetbol, perquè això significaria que seríem independents. I això és el que a mi m'agradaria. I ho he dit sempre, eh? Ho he dit sempre i reivindico el meu dret a dir això, que és el que penso.
Doncs no sé si arribes, eh?
No hi arribaré. No sé si està arriba. Clar que no hi arribaré, però aquesta és la meva manera de pensar.
Molt bé. T'han nombrat, ets membre del Consell Assessor
de Trescat. És correcte,
sí. Això ho seguiràs fent? O...
Sí. Perquè m'agrada. Bé, em va nomenar la CUP.
Veus?
Però i de manera indirecta. La CUP va dir, nosaltres no triarem a ningú, però li diem al Sindicat de Periodistes de Catalunya que triï algú. I el sindicat es va posar en contacte amb mi. Vols fer-ho? Crec que està bé. És per amor a l'art, evidentment no cobrem un cèntim, però crec que està bé i això durarà 3 anys més, sí.
Doncs també és un reconeixement de la
professió.
Sí,
estic content, la veritat. Estic molt content, Manel.
I jo estic molt content que hagis vingut aquí.
Perfecte.
Ha estat un luxe, així que moltíssimes gràcies i ara, si et sembla, posem una última cançó al dia.
Entesos.
Som-hi.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop. Ara abans em mullo els canells al cap i al cor. Amb els ulls clavats...
Així ens cantaven divendres aquí, en aquest estudi, en directe al Ginestar. Per primera vegada interpretaven Només viure, en directe aquí, al Catalunya Nit, i els estem molt agraïts.
Però és que t'ho juro, he perdut la por.
I ara passarem de la versió acústica que ens van fer aquí a la gravació.
Jo sóc el mar.
Aquest és el nou single del Ginestar, el van treure la setmana passada i ens acompanyaran tota aquesta setmana a la sortida. La filosofia de la cançó encaixa perfectament amb la manera com ens acomiadem cada nit, cedint l'última paraula a algú que hagi tingut un gran dia. Avui una veu poderosa. Tornem demà a les 10.
Bona nit a tothom. Soc el Jordi Boixaderes, actor, i avui per mi ha estat un gran dia perquè avui, amb la Glòria Balanyà, directora, i el Joan Casas, dramaturg, hem ultimat els preparatius d'un petit espectacle que us volem presentar. De fet, no és més que una lectura, un xic dramatitzada. Es diu Rousseau i l'home a la natura. I expliquem moltes coses d'aquest home genial. De fet, s'explica ell mateix. Ens parla de la seva vida fascinant i ens formula preguntes que encara avui ens incomoden, com aquesta. La civilització ens ha fet més savis o més perversos? No us el perdeu. Serà la inauguració del Festival Clàssics i el podreu veure el dijous 24 d'octubre a les 7 al hall del CCCB, amb col·loqui, postfunció i tot. Voluntari, naturalment. Us hi esperem.
Sigui per què ha de passar.